Ja és possible experimentar noves sensacions quan condueixes els Ferrari de la seqüela d'Outrun, que ja es pot trobar en algunes sales d'oci electrònic. Albert i Jennifer són els noms dels nous personatges que poden conduir una gran quantitat de Ferrari, inclòs l'Enzo Ferrari, la darrera bèstia de la marca italiana. El llarg menú d'opcions de l'inici ens permet elegir el circuit, la música i el cotxe amb total tranquil·litat. I hi ha la possibilitat de jugar amb cabines de luxe per a diversos jugadors i cabines estàndard per a un sol jugador.
Doncs començàvem la segona part del programa d'avui amb aquest sprite dedicat a l'Outrun 2, o com dèiem nosaltres abans, Outrun, no? Que era quan la primera vegada que el vèiem, no? Era la màquina Outrun, que llavors tot ha evolucionat, com els arcades, les arcades, els arcades, no? una mica a mesura que també nosaltres anàvem aprenent anglès i d'altres coses, no? Que és el que es va aprenent al llarg de la vida. A veure, l'Albert García i l'Albert Murillo, tots dos han jugat a la màquina de l'Outrun 2, i què tal?
És curiós perquè el protagonista, com hem sentit ara, es diu Albert i només els Alberts han jugat a l'Outrun 2.
Certament.
El que m'ha agradat més del joc és que el control el trobo molt... es pot adaptar a jugadors com jo, que amb els simuladors som una mica maldestres, que no sabem gaire, i he fet bastant checkpoints, bueno, he arribat al segon, però està força bé per la meva mitja, i bueno, tècnicament és un joc així actual, tampoc és que superi alguns jocs de videoconsoles, perquè el veig com un nivell Gran Turismo 3 o, o Project Gotham, i bueno, bastant bé.
A mi el que m'ha encantat d'aquest joc, quan vaig jugar-hi, és que... un euro, ja no són dos, són un euro, a vegades et trobes, sí, que hi ha màquines que valen dos, o almenys valien fa un temps. La tranquil·litat que dona la màquina amb què elegeixis tot el tema, tota la música, el Ferrari, etc. Això dona certa confiança perquè moltes vegades, que allò que et va dir...
Sí, tens aquells 10 segons que van enrere, no? I dius, a veure, aquí passarà.
Doncs cony, a l'Outrun et dona temps, eh? Et dona temps perquè tu puguis elegir el tema. I a mi m'ha encantat. I sí que és veritat que ara quan surti per Xbox, si és que surt, tecnològicament o visualment serà el mateix, però no és el mateix quan t'hi asseus a davant de la pantalla i la tens de dos pams, i doncs un gran camp de visió doncs és a l'Outrun 2, eh? Vull dir.
Volia comentar només una cosa del reportatge que han parlat de cabinets de luxe per l'Outrun 2, i tenint aquí la gent de New Park, no sé si serà tan de luxe com el que teniu a la Rambla del Ridge Racer. Home, és el Ridge Racer, oi? Perquè allò sí que és d'autèntic luxe, perquè allà no tens un cabinet, allà tens un cotxe de debò.
És un cotxe de veritat.
Un cotxe de veritat.
Fa temps, a més, que aquesta màquina...
Està perquè les pantalles de darrere comencen a estar ja molt gastades.
O sigui, fa temps.
I gràficament.
Condueixes amb boira. Home, ens veus el Ridge Racer 1, que va sortir el boom de PlayStation, no? Del primer PlayStation, hi havia que si el Sega Rally i el Ridge Racer, no? Dos sagues que també...
Parlant de l'Outrun, ens recorda evidentment el clàssic Outrun que tots havíem jugat a les primeres màquines, amb aquell Ferrari de color vermell, aquell cavallet que girava mentre tu et movies també, i la rossa amb la madena al vent, que t'acompanyava. Quines serien, abans d'entrar a parlar ja de futur, les màquines, els jocs que més us han agradat o que més us han marcat per algun motiu concret? Des de l'origen ens podem remuntar, fins a l'actualitat. Per tant, tenim un ventall amplíssim de videojocs per poder triar.
Començo jo.
Tu mateix.
Jo el Moncresta, possiblement perquè és el que he jugat més, i em va encantar la seva música, els seus efectes de so musicals, com si diguéssim, i els seus gràfics. Em va impactar molt aquesta màquina.
L'Albert el tenim retro.
Sí.
Francesc.
Doncs mira, jo... moltes, però escollint una que tingués un cabinet una mica especial, a mi una de les que més m'ha agradat ha sigut el Battlezone. Tenia dos mandos totalment diferents del que hi havia llavors, amb els seus pulsadors, i a més havies de veure per un visor, com si estiguessis realment en un tanc. Una cosa que m'encantava.
Perdona. Jo crec que a mi la que més m'ha agradat, i em sembla que és la que més he jugat, i mira que m'han agradat moltes, ha sigut la Hyper Olympics, que era de les primeres que podies jugar competint, però en sèrio, amb un altre jugador, i m'he passat tardes jugant aquella màquina.
Aquell mal als dits.
Sí, amb el matxero.
Aquell mal als dits, exacte, la típica tàctica llavors per anar millor. Joan?
Jo faré un pas més endavant i em quedaria amb la Sega Rally,
Fantàstica.
Jo, bastant moderna també, el Time Crisis, la segona part, de fet perquè me la sé de memòria. Em sé on surten els enemics i m'ho sé tot de memòria, el joc.
Doncs mira, la meva seria pràcticament més o menys pel mateix, perquè me la sabia de memòria i perquè és atenció la primera que em vaig acabar, que això també és una cosa que marca la vida, no? Poder-te'n acabar una...
No has acabat alguna?
No em demaneu quants continues vaig utilitzar. No us ho vull dir perquè ni me'n recordo, però prenen uns quants. Strider.
Escolta'm,
Strider. La clàssica Strider de Capcom. Vaja, sóc molt fan d'aquest tipus de jocs i aquell realment trobo que, a més, estava molt ben pensat. El disseny estava molt bé, estàvem en plena Guerra Freda encara, o s'estava a punt d'acabar, o estava en el moment que Gorbachev... Sí, era final, sí, era final
de... La perestroika, estava en la perestroika.
Exactament, estava a punt d'allò i, per tant, aquelles estrelles comunistes, allò era dir, vinga, va, no? Era futurista, però era ho veies com una cosa del moment, no? I a banda d'això que estava fantàsticament ben acabat, ben resolt gràficament.
Jo els hi volia preguntar amb ells, ja que estan en el mercat, si alguna vegada s'han trobat en alguna, no sé, alguna anècdota d'alguna màquina que pel fet de que jugui un noi o hagi fet alguna cosa inesperada, o no sé, estic pensant que es pengi perquè vagis a una porta que no, que normalment, no sé, eh?
Els bugs del PC, no, diguéssim?
Exacte. Sí. No sé si amb màquines això pot passar o anècdotes en plan rècords increïbles.
Home, tenim la clàssica partida perfecta, de Pac-Man. Com anava la partida perfecta? Eren quants nivells eren?
256.
256 nivells i allà es col·lapsa el Pac-Man. Per tant, és el final. Pac-Man no té final, però sí que en té, perquè es penja quan arribes allà.
I a nivell... es penja, però pots seguir jugant. No veus res a la pantalla, però pots seguir jugant a cegues.
I a nivell català hi ha, jo què sé, alguna persona que faci rècords o alguna cosa que us hàgiu trobat potser... La veritat és que
bueno, sí que va haver una època que les plaques sí que les piratejaven moltíssim, no? Hi havia molts operadors que piratejaven plaques que venien del Japó, no? I aleshores sí que en aquells jocs hi havia sovint alguns problemes, no? I en algun nivell potser es penjava i sortia el Donkey Kong allà multiplicat per 40 i tenies que reiniciar la màquina, que normalment ho feia el client, que ja sabia que estava el botó darrere i feia clac-clac i fora.
Jo el que recordaria ara seria una gran remesa que es va extendre amb molt de temps de plaques pirates de la Street Fighter. Perquè de la Street Fighter hi ha hagut pirates, però bueno, de fet, qualsevol aficionat a l'emulació, si busca baixar-se un Street Fighter, se'n trobarà 26.000 Street Fighters, tots amb alguna cosa pirata, de que s'hi pot saltar i fer canviades a la vegada, i donar voltaretes i la pantalla plena i aquestes coses.
I el tema dificultat, això vosaltres, són les persones que són les propietàries de les màquines o les que les operen amb elles, les que poden escollir el nivell de dificultat del joc, no?
Perquè la fama normalment és que són difícils.
Són dificilíssims. Són difícils.
Bueno, sí, de fet, dintre del que és el software hi ha nivells de dificultat, no? I aleshores normalment es fiquen a un nivell mig, però aleshores què passa? Que resulta que potser tens molta clientela que dura moltíssim dintre de la màquina. Aleshores els nostres managers ja van controlar una mica quina és la vida de la màquina i com funciona la màquina, aleshores puixen en el moment en què veuen que la majoria de gent que juga està traspassant molts nivells. No?
O sigui que evolucionen amb el temps, depenent també de l'usuari que hi hagi, no?
Correcte. Correcte. Està bé, però és configurable com a les consoles que pots ficar hard, normal o tal. Sí. No?
Els famosos deep switch, no?
Ja no són, ara ja van directament
se'n diuen així, encara que ja no siguin per palanquetes, però
sí, els blanques,
es fa directament amb el programa. A veure, parlem una mica de futur, perquè com dèiem abans, no? Membres del departament de R+D, aquí, a veure el que ens pugueu dir, perquè evidentment suposo que hi ha coses que si esteu treballant i us sent la competència malament, no. Encara que de competència relativament poca, però vaja, com seran les sales o els espais, com podríem dir-ho, d'oci digital del futur? O sigui, de demà i després parlem de demà passat.
Molt bé. Bueno, la veritat és que nosaltres també tenim moltíssimes incògnites, no? Bueno, i com veieu, els nostres locals estan conformats d'una manera que hi ha diferents tipus de negoci dintre, una mica perquè hi ha un incògnit i un interrogant, no? De fet, ens trobem que els fabricants de sempre, el Sega, Namco, Konami, bueno, s'estan movent, no? S'estan movent i estan deixant de fabricar màquines arcade i estan volcant-se sobre tot el que és l'oci domèstic. I inclús les màquines seves, moltes de les màquines, estan basades en cònsoles que ells mateixos han tret, no? O sigui, com el tema de la Dreamcast, en el cas de Sega, i les Naomi, que es treien, i que de fet després treien el videojoc per cònsola, per PC i tal, i aleshores atacaven tots els mercats possibles, no?
És com el cas aquest de l'F0, que ara l'han posat al New Park de les Rambles, i és una màquina que està feta per treure el joc directament a la GameCube, i de fet porta, com en el seu temps les màquines basades en Neo Geo, una ranura en la qual pots ficar la targeta de memòria de la GameCube i traspassar informació, no?
De fet, bueno, això és una mica el que ha passat. Les màquines que més èxit tenen ara? pues són les màquines que són més espectaculars, de fet, i que tenen el joc pues més maco i més atractiu, i que sigui més... Sobretot, nosaltres veiem que les que tenen més sortida són les màquines que són sobretot d'acció, de disparos, pues, tipus Time Crisis o House of the Dead, i després el que són els simuladors de cop kit de cotxe, no? Pues, tipus el que seria el Ferrari F355 o el que seria pues, el Sega Rally 2, etcètera, etcètera, no? El futur és una mica incert, no? Perquè, de fet, nosaltres veiem que els nostres fabricants de tota la vida, que abans treien 10 novetats a l'any, cadascú, i nosaltres podíem renovar tot el parc de màquines pues, cada 2 o 3 anys, resulta que veiem que es mouen cap a oci domèstic i en comptes de treure 10 màquines cada any, treuen 3. No? Aleshores, nosaltres ens trobem un problema de novetat, no? I bueno, hem de veure com evoluciona tota aquesta història. Ells encara mantenen aquests departaments de RMSD a nivell del que seria arcade, aprofiten els desenvolupaments per a tot el tema consolero o PC, però tenim que estar una mica a l'espera a veure què és el que està passant. No?
I aquesta falta de novetats la supliu d'alguna forma amb novetats pretèrites? Deixem que m'expliqui. Estan proliferant bastant en els salons recreatius i en el New Park, doncs en concret jo n'he vist, que són màquines basades en arquitectura de PC, corrent emuladors, que fan servir jocs clàssics. El qual a mi em crema la pregunta de fins a quin punt això es pot comercialitzar i es pot tenir de forma disponible al públic i no pas doncs, en la seva forma original. I en temes de llicències, etc etc.
Sí, bé. Anem a veure, nosaltres estem treballant amb uns proveïdors que de fet han desenvolupat doncs, màquines que estan basades en emuladors de software, que en emuladors, doncs, com sabeu, per tot el tipus de consoles, com sabeu, inclús per jocs de PC antics que ara ja els hi costa córrer, no? Jo suposo que tot això és un recurs més de cara a intentar pues, suplir la falta de novetats, no? De cara al que són els fabricants real de màquines que intenten ficar pues, en el mercat màquines o idees que diuen, ostres, pues, per lo menos podem tenir aquest tipus de... I conec alguna empresa d'aquest tipus que, de fet, sí que està comprant el que serien les llicències, els jocs originals, o, si més no, tenen les plaques originals. I, aleshores, utilitzen aquesta placa original per ficar-hi el joc dintre del que és l'emulador. D'acord? Seria com, per exemple, si fa servir un emulador de PlayStation per fer una màquina arcade, potser l'arcaditzes d'alguna manera, fiques un joystick, etcètera, etcètera, i tu compres els teus 10 jocs originals i els tens dintre de la màquina. Vale.
O sigui que tenim un present, per tant, meitat retro, que és el que també de fet està tornant, com dèiem, amb els pinballs i tot plegat, i l'altra meitat, doncs, futurista, que s'està desaccelerant. Però d'alguna manera, i perquè se'ns està acabant ja el temps, una de les dèries nostres és dir, algun dia aconseguirem veure centres de realitat virtual autèntics, perquè s'han vist màquines, intents i coses que són més un frau que és realitat virtual, però clar, tu ho proves i dius, sí, però això no és el que no, és el jo m'imaginaria que seria, no? És un frau, més que un frau, dit directament amb la llei a la mà, diguéssim, és un frau moral, sentimental, de dir, home, jo m'imaginava aquí el cortador de césped, no? I no és. Ho aconseguirem veure algun dia amb el que vosaltres esteu veient, amb els viatges que esteu fent, les coses que esteu veient més avançades, tiren cap aquí o no?
Bueno, jo la veritat és que et diria que de moment jo no he vist res que sigui gaire avançat o molt més avançat del que hem vist fins ara, no? El que sí que et puc comentar és que jo crec que això dependrà moltíssim dels grans fabricants, de qui té el poder. I en aquest moment, pues, si aquests fabricants decideixen apostar per tot el tema de l'oci en arcade o en centres comercials o fora al carrer, o realment han vist més negoci el que seria tot el tema de l'oci domèstic. No? De fet, l'oci és que està arribant al tema dels mòbils i és que tothom s'està ficant, no?, dintre d'aquest món. Aleshores, és una mica complicat avançar si realment, o com seran els new parts o les sales arcade del futur, perquè hi ha un compendi actualment de... o una amalgama de possibilitats i d'oferta d'oci que és complicada a nivell de veure per on aniran els tiros. No?
Dèiem un dia que el món dels videojocs s'ha fet adult, o sigui, a partir de l'entrada, diguéssim, al segle XXI, el món dels videojocs ha canviat radicalment i s'ha extès en línia, diguéssim, no? Doncs en capes de la societat en la que mai de la vida ningú s'hagués pogut imaginar que allà hi podria, no, aquella persona que acabaria jugant a un videojoc. No? El cas dels telèfons mòbils és probablement el més paradigmàtic. Acabem el programa, abans però escoltarem l'argument d'un joc, com dèiem al començament, una de les clàssiques recreatives que més ens han fet disfrutar, en homenatge a tots els taxistes que sabem que escolten Game Over, que és l'argument del Crazy Taxi. Go ahead and pick
a car and driver. Aquest noi salvatge i boig és conegut pel seu temperament viu i irascible. L'única raó per la qual és taxista és perquè creu que ser taxista és la feina més divertida. Axel sempre fa que els seus clients passin una bona estona durant el trajecte amb el seu taxi, un clàssic dels anys 60. D'aquesta manera es guanya bones propines. Quan no està treballant, Axel intenta lligar amb xicotes i improvisa amb la seva banda de punk o participa en esports com l'snowboard o el surf. Encara que no és perfecte, el seu bon cor i la seva alegria li donen dots per mitjançar quan hi ha algun problema amb els seus col·legues.
Axel, all right, let's get it on. Hey, 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 it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go!
Axel, personatge del Crazy Taxi de Sega per la Dreamcast.
Hey, hurry up!
Hey, hey, stop a little clip. Take me to the cable car.
Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Jordi Selles, l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Estar, en Martí Espriu, i avui amb la veu de Jaume Fina en el reportatge del Crazy Taxi, amb l'argument del Crazy Taxi.
Time extension.
I abans d'acabar, agrair també a en Joan Sanauja, responsable de R+D de New Park, i a en Josep Giacomelli, cap de projectes de R+D de New Park, per haver estat aquí amb nosaltres. Ens ho hem passat realment bé, se'ns ha fet curtíssim, i a més tindrem ganes segur de tenir-vos en un pròxim Game Over.
Gràcies a vosaltres.
Avui ens acomiadem amb una composició musical que forma part de la banda sonora del videojoc Police Quest 3, creat dins les sagues clàssiques de la casa nord-americana Sierra l'any 1991. El tema servia per il·lustrar les primeres seqüències del joc i portava el títol de The Kindred. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.